9:56, 16:56 a la remissió. Avui volem recordar Manel Marí, poeta eivissenc. Manel Marí va néixer a Eivissa el 1975. Enguany hauria fet 50 anys, fa just 3 dies. És autor de llibres com Poemes en gris, No pas jo, El tàlem, No t'ha convidat o Tabernàries. Marí va deixar una obra intensa i diversa que encara avui ressona. Per això volem recordar la seva figura i la seva obra. Parlem amb Sebastià Alzamora, escriptor i amic personal de Manel Marí, i amb Neva Llorenç, la seva dona. Bon dia, Sebastià, benvingut a Radio Illa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Eva, benvinguda.
Bon dia.
Eva, per començar, quin creus que va ser l'impacte que va tenir el fet de néixer a Eivissa i créixer en un entorn illenc en la veu poètica i en la visió del món de Manel?
Doncs jo te diria que va ser una peça clau i fonamental, perquè Manel s'estimava més que res la seva terra i els seus orígens. De fet, ell naix a Eivissa, després estudia a València i la joventut la passa en València, però ell sempre hi torna i per a ell Eivissa és el seu punt de partida, vull dir, mai la perd de vista. I jo diria que ahí se li junten, pot ser, tres perifèries, no? La d'escriure, no en castellà, sinó fer-ho en català, escriure poesia i no narrativa, i la perifèria geogràfica, no? Que també és un punt de complicació, que ser eivissenc, pitius, no? I no mallorquí, i viure a València i no a Barcelona, no? Però que el fet de ser eivissenc, ell el portava sempre darrere i era el seu nord.
Sebastià, per la teva banda, quins eren els referents literaris de Manel Marí i com definiries el seu estil?
És una pregunta complexa, perquè en Manel era un... a mi m'agrada dir que un animal literari, és a dir, era un lector d'una voracitat impressionant i d'una capacitat d'assimilar referents poc freqüent, i a la vegada tenia una personalitat creativa pròpia molt, molt forta, molt poderosa, que ràpidament, diguéssim, que processava totes aquestes influències que ell rebia a través de les lectures i les convertia en elements de sa seva veu pròpia, del seu estil propi, no? En tot cas, era un lector eclèctic i universal, que igual llegia els clàssics grecs i llatins, que llegia els poetes catalans o de la llengua catalana del segle XX i XXI, com també els de la llengua castellana, anglesa o francesa, per dir les llengües que tenim més a prop, no? I a més era un enamorat del cinema i de les arts plàstiques, i tot això està dins la seva obra, no? Després, els seus poemes, jo diria que són de... si se pot dir així, d'un existencialisme lluminós. És a dir, l'existencialisme se sol associar una idea una mica fosca de sa condició humana, i ell sí que aprofundeix i va en els fons de les coses, però no és fosc, sempre és lluminós, és alegre, i és celebratori, és una persona i un poeta que celebra sa vida, que celebra sa literatura i que encomana aquest esperit en els seus lectors. També és molt exigent, però l'exigència se l'aplica molt en primer terme a ell mateix. En el lector li deixa sempre molts més agafadors i moltes més opcions de passar-s'ho bé, perquè ell ja prèviament li ha preparat el camí, no?
No sé si aquesta vitalitat que estàs descrivint, aquest existencialisme i aquest entusiasme, no?, d'una certa forma, també formava part de la seva forma de viure la vida, d'enfrontar-se al dia a dia.
Sí, jo diria que sí, que vaja, generalment sol haver-hi una correspondència entre la veu d'un poeta i la seva persona, i en el cas d'en Manel era total, hi havia una coherència absoluta entre l'escriptor i la persona, i ja que es menja coherència, també era un escriptor polític, era un escriptor amb un compromís molt fort, com ha dit fa un moment Neva, en la seva terra, en la gent del seu voltant, en les perifèries que ell estimava i habitava i defensava, però no era mai un escriptor pallissa. D'això mai, d'això fugia com de la pesta. No clavava rotllos en els lectors, al contrari.
Eva, com equilibrava aquests dos extrems que descriu ara en Sebastià, no? La passió i el perfeccionisme, la disciplina?
D'una manera molt senzilla i molt elegant i molt quotidiana, te diria jo. En ell, com Sebastià també deia en un article de fa 3-4 dies en l'Ara, val, en ell vida i literatura van de la mà, van junts. És passió i professió, que és el mateix, per a ell són indestriables. Llavors es prenia molt seriosament el seu...
Ui, Eva, que et perdem.
Me perdeu?
No, ara t'hem recuperat.
Que es prenia molt seriosament el seu ofici, li dedicava hores al dia, i es prenia molt seriosament tot, però d'una manera, com te diria, amb un sentit de l'humor punyent, també, i molt àgil, que ho feia tot molt més fàcil, no? Però jo diria que això, que atenció, no? que és un escriptor que se creu el que fa, se ho creu plenament, i que ho intenta fer bé i molt exigent, com diu Sebastià, amb ell mateix, però molt sociable i molt amigable amb el que l'envoltava.
De fet, parlant també de sociabilitat, no? Sebastià, el seu llibre, Tabernàries, doncs el vincula a un imaginari, no?, de la vida nocturna, de la festa, però també a l'hora de la lucidesa crítica, d'alguna forma. Quina importància té aquest llibre, en la teva opinió, en la seva trajectòria?
Té una importància cabdal, no només en la trajectòria de Manel Marí, sinó jo crec que en la poesia que s'ha escrit en català durant un parell de dècades. És a dir, hi ha una sèrie de llibres de Manel Marí que jo crec que són molt importants, i Tabernàries, com per exemple abans els has esmentat, el Tàlem, No pas jo, el Deshàbitat, etc. I Tabernàries té un aire, té un caràcter d'obra culminant de tot un període literari vital, no? I ell n'era conscient, ell sabia que d'alguna manera aquí acabava un camí i se disposava a obrir-ne un altre, i per desgràcia ja no, això ja no ho varen poder veure, però ni llegir. Però sí que és un... Evidentment no és un llibre allò testamentari en absolut, és a dir, no quan dic que s'acabava un camí, vull dir que era per seguir caminant molt més temps encara, no? Però sí una època, no? I vaja, és un llibre on ell reuneix tots els elements clau del seu imaginari, del seu discurs, que, com dius, van sovint associats en el món de la nit, en el món de la festa, que és un món que també vaig tenir la sort de compartir amb ell i en fi, d'això tinc grans records, però a la vegada aquesta nit i aquesta festa van lligats amb un discurs literari d'una potència fora del comú i amb una mirada això punyent, profunda, penetrant sobre el món que l'envoltava, no? Mm. I com dèiem abans, fa que en tot això, a més, fa que el lector s'ho passi molt bé, no? A cada poema i durant tot el llibre. Vaja, és un llibre d'una importància decisiva.
Eva, Manel va guanyar el Premi Carles Riba per No pas jo i el va situar, diguem, en un primer pla de la poesia catalana. Què va significar per a ell això?
A veure, per a ell, ell ho tenia molt clar. Vull dir, la seva forma de situar-se en el món era mitjançant l'escriptura. Llavors, cada premi al que es presentava, ell sempre mirava que anés acompanyat d'una bona publicació, era fonamental. Val? Tant en el Tàlem com en el No pas jo, en el Deshàbitat, sempre en Tabernàries, anava acompanyat de publicació. És el que per a ell era més important. Si no duia el premi aparellada una bona publicació, com que no li interessaven els doblers, no? Que dieu vosaltres, o que diuen els mallorquins. Llavors, això per una banda, no? I per l'altra, cada premi també sempre és una espenta endavant, perquè te dona una mica de publicitat, te dona un ressò, llavors és una espenta. Ajuda, diguem que ajuda. No ho soluciona tot, però ja ajuda moltíssim.
La poesia de Marí, doncs, té un component, no?, d'oralitat, d'ironia, que funcionava molt bé recitada. Com eren les seves lectures públiques i la seva relació, la seva interacció amb el públic, Sebastià, tu mateix?
Home, sempre era una festa, sí, era un esdeveniment, és a dir, era un dels poetes de la nostra generació, sempre ho dic, que, per dir-ho així, és que ho tenia tot, perquè no només escrivia grans poemes, sinó que després els sabia defensar i llegir i dir i representar fins i tot en públic, com poca gent. I passava com en tot allò que fa en Manel com a persona, i és que establia en seu públic que l'escoltava immediatament una forta complicitat. És a dir, era algú que sempre anava a cercar allò que el pogués acostar en els altres, en lloc de separar-lo, no? Era el contrari dels poetes aquests que en diuen de la Torre d'Ivori, que no volen relacionar-se amb la resta dels humans perquè se creuen diferents. Ell era exactament el contrari, no? Ell se sabia i se reivindicava com un més, com un de la comunitat, del poble, i fa que la poesia fos una cosa que era compartida entre tots, no? I això és el que eren els seus recitals, és a dir, un acte de compartir versos i de celebrar-los, com he dit abans, és a dir, de passar-ho bé plegats, i després, evidentment, hi havia allà tot un missatge perquè cadascú s'endugués a casa seva i li donés voltes, no?
Tu, a part de ser amic seu, també has treballat amb ell, per exemple, en el llibre Grans Èxits. Com era aquesta feina conjunta? Com era la dinàmica, no, ja, de la feina, amb aquesta exigència que tu explicaves abans?
Sí, és a dir, bé, Grans Èxits és una antologia a quatre que vàrem fer entre en Manel, en Josep Lluís Aguiló, en Pere Joan Martorell i jo mateix, que som poetes que som d'edats semblants. En Manel era el més jove, i que a més érem amics i teníem un munt d'afinitats que mos ajuntaven. I Grans Èxits va ser, per dir-ho així, un luxe que ens vàrem donar gràcies a la generositat enorme d'en Francesc Moll, que era l'editor i propietari de l'editorial Moll, que va morir ara fa poc, justament, també. Jo en aquella època hi feia feina i col·laborava amb l'editorial Moll i li vaig proposar a en Francesc de fer aquesta publicació amb uns poetes que en aquell moment ja no érem joves, però encara no havíem començat a saber ells, per dir-ho així, no? I bé, ens va aparèixer que era un moment que podia estar bé per fer com una espècie de repàs del que havíem fet fins en aquell moment i per afegir-hi també alguns poemes inèdits i acompanyar-nos d'algun dels nostres referents, que per sort mos hi varen voler acompanyar també en textos que vaja, que eren també un altre regal, no? D'en Enric Sòria, d'en Miquel de Palol, d'en Pons Pons i d'en Miquel Cardell. I en fi, tot plegat va ser un goig, però, evidentment, fer un llibre d'aquestes característiques requereix un esforç i es requereix un procés editorial complex i minuciós, i es qui va ajudar també, sens dubte, més a fer aquest procés tirar endavant de manera feliç, va ser en Manel, que és qui mos posava bé, molt bé, però ara hem de fer això, ara hem de fer allò, ara tu, és a dir, mos posava deures, és a dir, recorda que has de preparar tal cosa, tal qual, revisava tot el que feia més altres, i escolta, estàs segur d'això, etcètera, no?
Era metòdic, no?
Absolutament, no em deixava passar ni una. I això és molt d'agrair. I això és una cosa que és molt important, suposo jo. Evidentment ha de ser un goig, però com tots els goigs, necessita una feina molt intensa darrere i no se pot fer de qualsevol manera. I això és una cosa que ell tenia absolutament clara.
Eva, no sé si tu l'has vist amb en Manel patir algun cop amb alguna obra o patir amb algun procés d'aquestos creatius que, bé, de vegades la inspiració o no sé, sempre hi ha dubtes, no? De vegades també en la creació literària i en qualsevol tipus de procés creatiu.
A veure, jo diria que més que patir, l'he vist insistir. Vull dir, no donava per acabat un poema o un llibre a la primera, ni molt menys. Ell revisava i revisava i tornava a revisar i sempre trobava alguna cosa que podia millorar, que podia canviar. Triava molt i tirava molt al fem també. Vull dir, com ha dit abans Sebastià, era molt exigent. Llavors, tota obra seua després portava una feina de revisió i de deixar-la en el calaix també, saps? Deixar-la en el calaix una temporadeta que reposara i després tornar-la a mirar amb uns ulls un poc des de certa distància per a veure si això funcionava, si això li agradava o ell creia que havia arribat ja al punt al que de maduresa com per a traure-ho fora que havia d'arribar.
Eva, no sé, si tu penses que el llegat de Manel Marí es manté prou viu, és veritat que a través de reedicions i antologies sí, però no sé si trobes que s'hauria de fer més difusió igual de la seva figura perquè arribi també a les noves generacions de lectors i als estudiants, sobretot de l'illa d'Eivissa, que també està bé sempre tenir referents locals, no?
Doncs ahir te dono la raó directament, m'explique. Jo penso que se n'està fent una... Des de molts llocs sí que s'està fent la feina de difusió i de recollir i recordar. Pel que fa en antologia d'aixina més reglades, és curiós perquè aquesta visió triplement perifèrica jo penso que fa que no hi aparega en algunes.
Ui!
no cal que ara comenci a dir quines, però fa que no apareixen algunes quan apareixen altres escriptors només amb un llibre publicat o almenys obra que ell, i sí que concorda l'edat. Clar.
Ui, Eva, no t'escoltem.
M'escolteu millor ara?
Sí.
Jo entenc que n'hi ha certa...
Ui, s'interromp.
Tampoc crec que siga tan complicat, no? I per la resta, el millor que podem fer és escampar l'obra, com tu bé dius, cap a... I n'hi ha que fer-ho en diverses, jo crec, en diverses direccions. La gent pensa que pot connectar i feia mano, no? Per impulso irreverent, de rebel·lia, pel sentit de l'humor... També les dones, no les poetes, que moltes voltes trobe a faltar, no? En l'àmbit, quan se fa algun acte, o sigui, trobe a faltar que hi hagi més dones també. I bé, l'antologia ha sigut un punt de partida per a intentar recuperar-lo, perquè avui dia molts llibres de Manel no se troben si no són de segona mà. Podem trobar el Tabernàries i podem trobar el Nòmada i l'Arrel, que és l'antologia de Carles amb epíleg de Sebastià, però no es pot trobar molta més cosa. Llavors, aquests dos serien el punt de partida per a conèixer-lo, aquests dos llibres.
Sebastià, en la teva opinió, quin és el lloc que ocuparà Manel Marí en el cànon de la poesia catalana del segle XXI?
Jo soc poc amic de cànons i de llistes i de rànquings, però perquè sempre dic que la literatura, i en especial la poesia, no és una competició, no té res a veure, no és la lliga de futbol, no és a veure qui queda primer ni segon. La literatura és una comunitat, i això també ho crea molt profundament en Manel. El que passa és que dins tota comunitat hi ha... elements que són patrimoni de tots i la poesia de Manel clarament és patrimoni dels lectors de literatura en llengua catalana i de tothom que s'hi vulgui acostar, però dins la literatura que s'escriu en la nostra llengua és un referent de referents recents que s'han construït des de, en el canvi des del segle XX en el XXI, i és un referent claríssim i perdurable. És a dir, quan diu una neva, hi pot haver qui, bé, per un motiu o per un altre, no, a lo millor no se n'acabi de recordar, i sempre tenim aquesta qüestió de la disponibilitat dels llibres, que és molt important, però això passa sempre, hi ha que mirar de solucionar-ho recuperant títols periòdicament. Però també a la vegada a mi m'arriba i me consta poetes i no poetes d'arreu dels països catalans, sovint més joves que nosaltres, i això sempre fa... molta il·lusió, gent de 20, de 30 anys que llegeixen Manel Marí, que se'l recomanen, que el comenten en club de lectura, que fan recitals per fer-li homenatge a un punt, a un altre, allà on menys t'esperes, i això és el que realment fa gran a un poeta, no? I ara ja comencen a ser una colla d'anys d'ençà que va faltar, com diuen en el País Valencià, i aquesta flama no només no s'apaga, sinó que va agafant cada vegada més força, no? I, per tant, jo crec que el lloc de la poesia de Manel Marí és central i ho serà de cada vegada més.
Doncs moltíssimes gràcies als dos per haver contribuït en aquesta, doncs, en aquesta entrevista en record del poeta i Vicent Manel Marí. Sebastià Alzamora, moltes gràcies per atendre'ns avui.
Un plaer.
I Eva Llorenç, també moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona.
Igualment, i dir-vos que s'estimava molt Formentera i cada volta que el cridàvem anàvem. Vam presentar a Gel Deshàbita, que anàvem a les festes de la Terra, vull dir... que era una part important, també.
Doncs moltíssimes gràcies a aquesta relació Formentera-Eivissa, sempre latent.
Exacte.
En uns instants connectem amb Eivissa justament per acomiadar aquesta entrevista, però una cançó de Miquel Lladó que va fer una musicació de Les Roses, de la poeta mallorquina Maria Antònia Salvà, figura al disc com un ventall i us deixem a continuació amb aquesta cançó.
El sol que va de les roses, l'aigua que les fa brostar, la rosa de que les mulla i el vent que les esfulla per no veure-les secar, que tindran aquestes roses que el cos sempre m'han robat dins les fulles mig descloses. Quin misteri hi ha amagat d'un remei que m'han donaren per les calmes del gener. Tant les roses m'encantaren que em plantava un vell roser. El perfum de poesia que exhalava el tall florit, tota l'ànima m'omplia i encara el sent dins mon pit. El sol que va de les roses, el sol que va de les roses, l'aigua que les fa brostar, rosa blanca i encisera que qualsevol tens previst, amb l'embat de primavera o amb la calda dels estius. Tantes roses per les branques tot em feien extremir. Jo us mirava roses blanques sense gosar-vos mai cuir. La rosa de que les mulla i el vent que les espulla per no voler.